Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Diuen de la Titan Desert que és una carrera de grans trets, oberta a qualsevol amant de la bicicleta, de l'esport i del sacrifici. És per damunt de tot la carrera de la superació personal, del repte individual, però per damunt de tot, i per la gran majoria, un repte. La gran majoria de participants han tornat a casa amb aquella sensació d'haver fet alguna cosa important, alguna cosa gran, i que, sense cap mena de dubte, recordaran doncs tota la vida. Els nostres tres protagonistes que saludarem d'aquí uns moments van ser tres dels 400 i escaig que aquest any varen participar a la Titan Desert d'aquest 2014. Són en Julio Asensio, en Joan Montaner i en David Domínguez. Els tres formen part de l'equip de triatló de la piscina municipal de Sitges i bé, avui estan aquí a la ràdio perquè, bàsicament, ens comentin, ens expliquin, s'esplaiin, vaja, en definitiva, sobre el que els ha suposat, bàsicament, el fet d'haver participat en una cursa que, bé, com a la pròpia pàgina de la pròpia Titan Desert diu, no és per extraterrestres, però, bé, per unes persones bastant preparades. Saludem, com dèiem, en Julio Asensio. Julio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En Joan Montaner, Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en David Domínguez, David, bona tarda.
Bona tarda.
Escolteu, us has de preguntar, primer, com esteu? Com teniu el cos?
Bé, recuperat. Alguna petita molèstia, però...
Quan parles de molèsties, bueno, a què et refereixes, Julio?
Molèstia muscular, muscular, una miqueta de l'isquio i tal, però bueno, per lo de més tot ja en el seu puesto.
Val. Més o menys et trobes bé.
Sí.
Joan?
Jo ple de records, ple d'il·lusió i a més amb moltes ganes de tornar perquè ha estat una carrera on les emocions i tot ha sigut una experiència inolvidable.
Físicament et trobes bé,
sí,
recuperat?
Sí, molt bé, molt bé. Continuat entrenant i tot molt bé. L'únic que el problema ha sigut els he tingut en els dits de les mans, perquè
sí?
Realment doncs, tants dies d'apretar el manillar s'ha mancat una mica garrotades, però ja em va passant a poc a poc.
Perfecte. David?
Bé, jo he tornat molt sencer, no?
Queixes molt?
Queixes molt. I bueno, no, físicament molt bé, perfecte, sobretot amb una cosa que habitualment quan tornes de la Titan no tens, que és ganes de bici. O sigui, quan tornes de la Titan generalment...
Agafaries la bici i la fumaries,
sí, exacte,
a la brossa directament.
I en canvi, pues no, he tornat amb ganes de bici. Això vol dir que el païment, o sigui, la digestió de la Titan ha sigut bona.
Bona.
He fet una bona
en el teu cas, perdona, David, tenies un lleuger avantatge sobre els teus companys.
Sí.
No és la primera vegada que l'has fet.
No, és la setena vegada.
La setena?
Sí. Llavors,
i cada Titan Desert és diferent?
És diferent en tot. Des del recorregut, que sempre és diferent d'un any a un altre, el plantejament d'un mateix també sol ser diferent,
I les sensacions també són diferents,
les sensacions i la preparació, perquè cada any pues, no, a lo millor no tens temps de preparar-te de la mateixa manera, l'acompanyar amb els amics amb els que hi vas, i sobretot la manera de pair-la també és diferent. Perquè el primer any, per exemple, pues, va ser molt dur, vaig tornar molt físicament molt perjudicat i també de cap. O sigui, vaig estar 3 setmanes sense tocar la bici quan vaig tornar de la Titan, i en canvi aquest any els 3 dies ja volia més bici, no? La Titan és un aconteixement que si no que t'ha d'agradar molt la bici per anar-hi.
D'acord.
Això està clar. Però també aconsegueix que la odis per moments. No sé.
En Julio, en Joan, heu tingut la sensació aquesta que explica el David d'arribar i dir no vull bici, però amb... O no?
No, jo
ja tenim molt a guanyar.
Vam arribar dissabte, jo diumenge mateix ja hagués sortit, però no vaig atrevir a dir-li a la dona que marxava. Però realment ganes ja en tenia. Tot i les molèsties que et dic musculars, però sí, ganes ja en tenia. I de fet el dia, em sembla que va ser dimecres o així, de la mateixa setmana ja vam sortir, ja vam fer alguna coseta amb la bicicleta de carretera, que això sí. Perquè clar, després de tanta pedra i tanta sorra,
sí,
això,
un vol una mica d'asfalt,
una mica d'asfalt, una miqueta més còmode, però bueno, la sensació, com deia abans el Joan, amb ganes de tornar a repetir, segur. Sí, tot,
és a dir, no serà ni la primera ni l'última.
Espero que no.
Jo he de dir una cosa, ells tenien un avantatge clara, que encara que no era la primera vegada per ells, sabien Sobretot per boca de mi, on anaven.
Anaven avisats.
Sí, sí. I jo el primer any no, pràcticament no tenia ni idea dir, de lo que m'enfrontava.
Entenc que pels que ha estat la primera vegada que heu participat, evidentment, s'heu informat, el David us ha explicat, però clar, una cosa és quan t'ho diuen,
sí,
i l'altra és quan et trobes enmig de tot allò.
És cert.
Julio?
L'avantatge per nosaltres, més que la informació que ens ha pogut donar el David, perquè l'hem matxacat a preguntes i tot el dia, i això què, sobretot és l'haver estat allà amb una persona que, clar, ja porta, ja saps, ja era la setena, i la seva experiència ens ha anat, penso, molt bé, perquè si no, segurament, doncs, a lo millor el tercer dia, jo parlo pel meu cas, jo igual el tercer dia hagués patat perquè, bueno, doncs, perquè hagués posat un ritme més fort, perquè... Bueno, i en canvi amb ell, doncs, t'anava explicant una miqueta com havies de, en cada moment, anar pedalant, no? i anar guardant, perquè és una prova molt llarga, i això sí que penso que ens ha favorit envers de no haver anat amb algú que, doncs, com el cas del David, que
ja tenia una certa experiència. Sí. Joan, jo imaginaves una mica que fos el que ha estat i el que has viscut, en definitiva?
A mi m'ha sorprès, ha superat les meves expectatives. La veritat és que ha sigut... és una carrera que físicament t'exigeix, però també mentalment t'exigeix, i realment la disfrutes moltíssim. Si t'agrada la bicicleta, com diu el David, tornes encantat, és a dir, disfrutes del paisatge, de la gent, dels companys, del companyerisme que hi ha,
de l'ambient,
és que és al·lucinant. Jo moltes vegades, és així, arribaves a un poble desert, que estaves sol i tots els nens corrent allà, amb la maneta, et volien saludar, no sé, se't queien les llàgrimes
de l'emoció,
i la teva intimitat, i era una cosa, jo crec que et fa fredar la pell, no? I dius, això no ho veus, no ho has vist, ni mira que fem carreres de tot tipus i que t'emociona, i alguna vegada estàs emocionant, no?
És que és diferent realment,
molt diferent.
Ell que ha fet Ironmans i triatlons de llarga distància i proves dures. Això és dur, però és que a més té algo més, que a lo millor hi ha gent que hi va i no li agrada. Jo sempre dic que com ets capaç quan em demanen tot, com ets capaç de repetir cada any? Pues perquè t'enganxa, o t'enganxa o no tornes, perquè
té algú més, saps? És algo que no només una carrera, no? És més enllà d'una carrera.
Esteu, com s'acostuma a dir en aquests casos, sorpresos del que el cos humà és capaç d'aguantar?
Sí.
Com és possible?
perquè pensa que
quan
portes a lo millor 6-7 hores de bici i t'estan caient a sobre 45-46 graus, no és fàcil.
Entenc que no.
No és fàcil. I llavors tu mateix, quan acabes, quan ja veus que s'ha acabat, quan potser ja t'has dutxat, estàs més tranquil, i penses, passes una miqueta l'etapa del dia...
Fas la pel·lícula, no?
Sí, dius, ostres, però com he pogut fer això?
Bueno, és que mira, bueno, el primer dia, 8 hores, el segon, 10 hores, el tercer, 8:46... el quart dia 7 hores i mitja comptant el tram d'enllaç. El cinquè dia 7 hores i el sisè dia, que era la més curta, 4:40. Tu et planteges aquí que has d'estar 6 dies seguit pedalant 7 hores cada dia i
no,
dius,
ni boig.
No. I en canvi vas allà i ho fas,
i a més comences el dia amb ganes, vull dir.
Sí.
I és el més fort, perquè...
Clar, entenc que una cosa és la primera etapa, però i el segon dia? No, i el tercer? Quan et lleves pel matí
no. És el que et dic,
i t'has de posar,
t'aixeques amb ganes de començar. Bueno, evidentment hi haurà gent que no és el cas, però si més o menys has anat preparat i tant físicament com mentalment de què és el que anaves a fer, a les 6 del matí cada dia tocava la mateixa cançó. I cada matí aixecar-se amb la mateixa cançó a les 6 del matí, pues home, potser sí que podia ser...
Odiable,
però al final ho feies amb molt de gust.
Sí, el dia de la marmota, no? Una miqueta...
Sí. I agafaves la bici i estàs desitjant començar, aviam què és el que et trobaves. Segurament per lo mateix, perquè com que el recorregut no té res a veure amb el que tu estàs acostumat a fer, pues bueno, cada dia una sorpresa, el que deia abans el Joan, el passar pels pobles, els nanos, tal. Bueno, són coses molt diferents a el que un està acostumat a fer a sobre la bici, que és el teu esport, en el nostre cas és l'esport que més ens agrada, i llavors, pues bueno, aquestes sensacions no les trobes, aquí no les trobes.
Escolteu-me, deies, clar, i són dos components bàsics, no? L'estar ben preparat físicament, però psicològicament. Sabem o imaginem com un es prepara físicament, evidentment no hi ha massa secret, però psicològicament, com es prepareu per una prova d'aquesta magnitud? Ha de ser un mateix?
Ha de ser un mateix. Sí,
jo pensava una cosa molt divertida. Que
és a dir, el psicòleg no s'hi va.
No s'hi va. Jo pensava una cosa molt divertida. La veritat és que teníem la imatge del que ens donen quan acaba la Titan, que és el...
Sí, ens ho ha portat, aquest fòssil.
I el vaig dividir en sis parts, no? I mentalment. I cada dia em menjava una part, no? I llavors el anava fent com un puzzle i cada dia anava fent, i realment, bueno, em va servir, no? I normalment, doncs, cada carrera que jo faig aquestes de llarga distància on jo crec que són exigents, sempre la dedico a algú, no? I al final, doncs, això també et dona una mica de força de mental per acabar-les. I res més, no és una cosa que t'hagis de preparar, vas naixent, vas veient i vas fent, no? I
també és veritat que al final, com que t'has estat preparant moltes hores o segurament moltes més de les que segurament tindríem en una situació normal, perquè bueno, doncs tots tenim família o tens els nens, i al final són hores d'entrenament que li acabes robant a la teva família.
Sí, és evident.
A la qual li has d'agrair sempre la paciència que tenen. I al final,
no, amb això? Sí.
al final, no ets capaç de fer-ho, d'acabar-ho, bueno, pues, pot passar, perquè bueno, pues, pots estar allà i pots tenir molts problemes, des de que la bici no vagi bé, de que tinguis una caiguda,
problemes mecànics bàsicament,
però al final sí. A nivell físic, si et trobes més o menys bé, a nivell mental jo penso que amb tot el sacrifici que fas durant uns mesos, això també t'ajuda a dir, bueno, pues, t'has estat preparant per això, pues, vinga endavant, i cada dia intentar-ho fer bé i acabar bé, que no tinguis problemes. I en aquest sentit jo penso que a mi és el que més m'ajudava.
Home, la part psicològica forma part de tot el conjunt de coses a gestionar dintre de la cursa, i llavors està clar que és una part molt important, perquè no només per la resistència o perquè has de ser fort per aguantar, que són moltes hores, etc. No només això, sinó per tenir la part mental, per tenir la paciència suficient per no córrer massa quan estàs allà, dosificar-te, després no oblidar-te de totes les coses que has d'agafar per cada etapa,
hidratar-te bé cada moment,
quan arriba, hidratar-te durant tota la cursa, quan arribes
abans.
Fer tot hi ha com un protocol de coses a fer una darrere de l'altra, que si et despistes te n'oblides una, i llavors encadenes una sèrie d'errors que fan que potser se't vagi a la merda tot el que has fet i tota la cursa.
I allò que diuen en el món de l'esport, que si el coco no va bé, les cames tampoc funcionen.
Exactament.
Una cosa llavors,
sí. Has de tenir el nivell suficient d'autoconfiança, i això hi ha una cosa que va molt bé, que jo li deia al Julio, que és dosificar-se i anar sempre un punt per sota del que saps que pots anar, perquè llavors encara que poguessis anar realment més ràpid, el teu cap sap que estàs anant més a poc, i que llavors amb aquesta gestió saps que aguantaràs, perquè no has corregut, no? I tenim algun conegut i algun cas d'aquest any. Al principi corre molt i...
La sobreexcitació, no?
Sí. És que, i necessites autocontrol.
Jo li deia cada dia al David, perquè nosaltres, el David i jo, anàvem des de l'inici fins al final junts de les etapes, i des de l'últim avituallament fins al arribar a meta, potser sempre cada dia quants podíem avançar? 20, 25?
Sí, bueno,
hi ha gent que havia començat super fort
i que arriba
un... És el que m'hagués passat a mi, però
que arriba un moment
que el David em deixava...
Els acabes passant.
I al final els acabes passant. I és per això, no? Per saber gestionar molt bé la carrera, i el saber hidratar-te, i el parar quan has de parar,
menjar... Hi ha una sèrie de coses molt importants, no? Que és, sobretot quan estàs a la cursa, beure i menjar.
Sí, la hidratació... importantíssima.
I fa molta calor i no et dona, fa molta calor però no tens sensació, l'aire és molt sec i no, tu no tens la sensació de que estàs suant ni que t'estàs deshidratant, però ho estàs
deshidratant. Però clar, el teu cos va fent,
no? I a més et va bé perquè amb la calor i la poca suor que fas que generes et refresca una mica, i quan estàs en marxa no tens tanta sensació de calor, i quan pares, bueno, és com si entrés en un forn.
Jo crec que bevíem 6 litres, 6 o 7 litres, 6 litres mínim cada, en el moment de la cursa.
Sí.
Una cosa que no havia fet mai,
I després tota la tarda.
I després tota la tarda ve l'aigua. I evidentment els salts minerals per recuperar i tota la pesca.
De fet, obliguen a sempre sortir, com a mínim eren 3 litres d'aigua. Has de sortir.
És a dir, a part de la bici, que és la teva eina bàsica i fonamental, una sobre que ha de portar.
Doncs això, com a mínim has de portar
3 litres molta
aigua. Els 3 litres d'aigua que t'obliguen per l'organització, que t'obliguen a portar.
Combinats llavors amb
això, el teu camelback, doncs amb les teves petites eines que puguis necessitar per si tens algun problema.
És a dir, la motxilla no la pots carregar massa, tampoc, entenc.
Bueno, no hauries, però l'has de carregar però perquè acabes necessitant coses. Ja, la crema solar, el que deia abans el Joan, perquè també és molt important que no cremar-te. Llavors, al final acabes portant, doncs, potser de pes 5 quilets ben bons.
I aquella sensació que tots hem tingut alguna vegada, m'he deixat alguna cosa. Sí?
Bueno, això ja quan surts de casa ja la tens.
Sí, ja la tens. Però al final el que deia el David, com que ho repasses bastant el dia abans de, bueno, sí,
la llista,
ja potser, la llista, no? Allò que tens, saps el que has de fer. No, jo crec que durant la cursa després no tens la sensació d'haver-te deixat. Sí que tens la sensació de que unes cames millor de les que portes podries portar en el camera per canviar-les, però, però no.
Jo, una anècdota divertida, quan arribem a l'aeroport, peso la maleta i estava amb ells i pesa 13 quilos, dic, i el tope són 23.
Sí.
Em sembla que m'he descuidat algú.
Sí, això no em quadra massa.
Això no em quadra.
Estic convençut que s'havia deixat algú.
M'havia deixat algú.
Has agafat les sabatilles del casco? Què falta?
I al final era un error de la balança. Perquè tots portàvem, a més els de...
Portàvem més de 20.
20, 20, 21 com a mínim tots, i a més agafes la seva bossa i la seva bossa passava igual que l'altra vegada.
És a dir, durant el viatge deuries patir, no? Pensant el que t'havies deixat.
No, perquè li anaven dient això ho portes, sí, sí. Això ho portes, sí, això...
Doncs no ho sé.
Si portes més coses que l'altra
vegada, pesa't menys, no? Molt bé. Escoltem, dels 431 participants, només 80 van quedar fora.
Sí, bueno, només.
Només, no sé si dir només, no sé si està ben dit.
Tenint en compte que els dos, sobretot els dos, tres primers dies van ser molt, molt, molt durs.
Són els pitjors? Els primers, bueno, aquest, les primeres
any,
atacs,
aquest any
no ha de ser sempre els més durs.
80? Aquest,
al final,
jo he tret la informació, sí, de la pàgina, no, 80, de la pròpia Titan.
Segons ells, 85. 80-85.
Val, d'acord, estaríem amb aquesta xifra.
De tota manera, encara que pensis que són pocs, en els anys que jo l'he fet, sí, és l'any que més abandonaments hi ha hagut. O sigui que déu-n'hi-do, la gent hi va per acabar-la, i la gent normalment hi va preparada o amb un nivell de preparació que cada any, respecte als que jo he anat visquent, cada any és més preparada la gent. O sigui, cada vegada hi ha més gent de molt nivell i cada vegada hi ha més gent de no tant nivell, però de molt nivell també. Sí. I de gent més, ja no diré amateur perquè tots som amateurs, però gent que no té tanta passió per la bici, que va més per la vessant aventura i ja està, cada vegada hi ha menys, perquè és que si no la pots acabar. Si vas de,
és a dir, aquí,
si vas de turista, no l'acabes.
Evidentment, si et quedes. Aquí entenc que el gran repte, com la pròpia paraula diu, és acabar-la.
És acabar-la dins del temps que ells et donen, perquè per cada etapa et donen un temps, que poden ser 10, 12, 10, 8 hores, no sé quantes...
En funció del quilometratge.
En funció del quilometratge i de
la duresa que ells estimen.
Dels quilòmetres que tens aquell dia, et donen un temps, sí. Perquè facis una idea, nosaltres, el nostre company de Jaime, del David i meu, el primer dia va arribar, li van sobrar només 9 minuts. amb la qual vol dir que la següent ja va arribar fora de temps.
No.
Perquè, clar, pues el que diem...
Anava justet.
Anava molt justet, i a la que passes un dia ja crític, el següent ja no tens el mateix temps de recuperació que la resta. Ja
no, 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 no regalen el temps, el temps no, no el regalen.
No,
dir que
no, no, precisament.
Nosaltres, el primer dia vam donar 10 hores i vam arribar nosaltres amb 8. I nosaltres, home, vam arribar el primer dia potser de la meitat.
Sí, els 230 o així,
de 440 que hi havia inscrits. Vull dir que a darrere nostre encara quedava molta gent per arribar, sí, i només els hi quedaven 2 hores, vale? Que els professionals arriben en 4 hores, millor, o 5 hores, no? Però vull dir que no és que no deixen un marge
sí, molt ampli.
Molt ampli perquè mire, que entri tothom. No, no,
el guanyador és d'aquesta edició és el txec Ondřej Fostík, va fer 26 hores i una mica més.
Sí. Però és,
aquest tio, clar, ja va fer segon al 2010 i tercer al 2013, per tant, hi està basat, sí, i en sap una miqueta, diguem-ho així.
Sí, sí. S'hi dedica.
Julio, quin temps vas fer?
44 hores van fer, no? 44.
Sí, 44.
Sí, sí. David. Bueno, ell i jo anava junts, aneu a... uns Joan, segons amunt.
Jo suposo que uns 48 o 50, més o menys 50. No m'ho he mirat del tot, perquè en veritat em feia molta més il·lusió acabar i disfrutar.
És a dir, allò creuar la línia d'arribada
sí,
i dir...
I poder continuar entrant la setmana següent.
Tampoc ho mirem el temps, no, nosaltres.
No, per nosaltres el temps no era, no era l'important. És veritat que havíem... com qualsevol altra cursa, doncs quan una vegada que l'acaba, doncs sí, mires la teva posició. Però el que et deia abans, de nosaltres el primer dia em sembla que vam entrar el 230 i pico, i en el cas de David i meu, al final vam acabar el 163 de la General. Vull dir que, perquè fessis una idea de la gent, doncs això que dèiem abans, que comença que molt fort, molt, però que després, doncs, a ser una prova tan llarga, bueno, pues al final cadascú té les seves limitacions.
Després us preguntaré com heu preparat aquesta Titan Desert, però expliqueu, quin és el millor i el pitjor moment?
Per mi el pitjor moment va ser el primer dia.
El primer dia.
El primer dia, amb diferència, perquè sí que és veritat que surts una mica més ràpid per l'excitació, però realment és un xoc. Un xoc, vens d'aquí, que venies amb una temperatura molt agradable, en quasi molts dies sorties amb alguna samarretoneta, amb això llarga, uh-huh, i allà comença la calor, un sol
sí,
increïble,
justícia, de justícia, sí, sí, sí.
I molta calor, i molta calor, i dius, ostres, no estic preparat per tanta calor, no? Tant a cop. Però... passat aquest primer dia i gestionat...
És aquell cop climatològic, allò et va frapar.
A mi és el que més em va fer. Jo també vaig fer unes 8 hores i alguna cosa el primer dia, i la veritat és que vaig quedar molt de pedra. Va dir, ostres, si tots els dies és així, però...
Doncs van ser tots els dies així.
Van ser pitjor. Però la veritat és que llavors vaig dir, mira, saps què? Canviem la tècnica. Ho reconduïm. En vez d'anar amb màniga curta, tapats amb manguitos, molta crema solar i un buf. I la veritat és que a partir d'aquell moment em vaig sentir un altre, i em vaig sentir que el sol ja no anava amb mi, ni m'afectava la calor, ni m'afectava tot el gran sol que et tocava, no? Llavors, mm-hmm, era com, ostres, estava disfrutant. El segon dia ja dic, uf, que bé, l'he encertada, no? Que va ser el pitjor dia. Els més macos és evidentment el companyerisme, per una part, i per això que et deia que no, jo no ho vaig explicar als amics i per tothom, perquè se'n vagi la Titan, que pensi que és alguna més que una carrera, veure tots aquells passatges, tota aquella gent, aquells nens que corren al teu costat demanant-te un cadó, és a dir, un regal, un francès, o regalant-te un somriure, o regalant-te uns aplaudiments sol, uh-huh, és a dir...
Allò ja paga la pena.
És a dir, sí. La tornaria a fer amb els ulls tancats, uh-huh, és a dir, perquè és que realment és un favor per tu, i és un favor que també fas per ells, en aquest sentit de donar-los una miqueta de carinyo, no? I ells te'n donen a tu que...
sí, sí.
Un regal, és un regal, realment és un regal. A mi, per mi són sigut els dos moments més... sí. més
impactants,
més
no?
Impactants,
no?
Sí, sí, sí. I que he arribat aquí a la Titan i continuo parlant de la Titan i continuo amb els pèls de punta,
sí, sí,
i explicant-li a tothom aquestes anècdotes, perquè és que no pararies. Però aquestes per mi són els dos punts més importants. Aquest conflictiu el primer dia amb el sol, que no estàvem preparats, ni suposo que no em vaig hidratar lo suficientment bé, però la calor, el sol, aquell em va matar.
Estem parlant de més de 40 graus, clar, no?
Sí. Bueno, el primer dia no feia tanta calor, no. El que passa és que amb aquell, els paratges on estàvem era altitud, estàvem a 2.000 metres, I lo que sí que era la radiació era molt forta.
Era molt bèstia.
I llavors, clar, no sabies, per la temperatura, no sabies si tapar-te o no tapar-te, però si no et tapaves...
És a dir, sembla un contrasentit, però sí. És a dir, m'haig de tapar per evitar una miqueta la radiació que m'afecti.
Exacte. Sí.
Jo vaig veure que tothom anava tapat, els que estaven, els senyors que
com anaven... Com pot ser amb la calorada que fa que m'hagi de tapar més, no? Exacte. Pot semblar...
Sí. I realment no passes calor. Llavors no passes calor i realment vas còmode sobre la bicicleta. A més, tornar a sentir supercòmode.
És una calor molt més seca que aquí, lògicament. Llavors no la sensació de sudoració que tens aquí no la tens allà, tampoc. I llavors sí que el que deia el David, de que la calor potser no la notes tant quan estàs en marxa sobre la bici, però clar, en el moment que pares és brutal la sensació, sobretot a partir del tercer dia va ser brutal.
I escolteu, es descansa bé entre etapa i etapa?
Bueno, no ho hem explicat, però en realitat sí. Dormim en campaments, dormim al terra amb un matalàs a damunt del terra.
Sí.
I amb un matalàs i llençols, sí. Vull dir que està bé. Sí.
En aquest sentit, sí, l'organització...
Un mínim, no? La comunitat sí, tampoc però... és allò...
No.
Seria la paraula.
Relativament còmode, sí. Perquè dorms amb algú similar a un llit, bastant proper a un llit, però jo necessito assistència. Assistència per dormir, vull dir que em prenc una dormidina perquè més que res no és tant la incomoditat del llit, sinó la incomoditat d'estar en un campament on estem amb jaimes de tres persones i a més tocant una amb l'altra separades amb una paret de roba o de catifa de pell de camell. Se sent tot, no? Tot, què vol dir?
Sí, sí.
Vol dir tot.
Qui ronca i qui fa una altra cosa en fa una altra cosa. I allà la presència humana, qui no està gaire acostumat, doncs l'incomoda. I encara que estiguis... És més, quan estàs molt cansat, et costa ja de per si conciliar la zona.
És cert, és cert.
Llavors una pastilleta i llavors et vas adormint. Perquè jo els primers anys que això de la pastilla no ho havia descobert,
Ho vaig passar malament.
Jo he dormit com un liró, la veritat.
Sí, jo... Bueno, perquè també cada persona té la seva manera de dormir. A mi em costa moltíssim.
Jo de l'ajuda de la dormidina, dos nits em vaig necessitar, perquè ja veia jo que segurament, possiblement per això el que dèiem abans, del cansat que estàs, de vegades et costa més dormir.
Et costa més, sí.
Que no pas... I aquelles dos nits sí que vaig prendre dormidina, però per lo demés trobo que estan on estàs, les comoditats són molt més grans de lo que jo m'esperava.
Sí, de lo que capaç.
Segurament el David no, perquè ja havia estat. Però jo penso que els que anaven per primera vegada, això penso que ens ha sorprès a tots. I sí. Després és veritat lo que està dient el Joan contínuament a l'ambient. Com que és tan bo, et fa oblidar una miqueta de les petites incomoditats que puguis tenir. I pensant que estàs on estàs, les dutxes que munten, les jaimes aquestes que munten amb el teu llit, menys la segona nit, que és l'etapa maratona aquesta que diuen famosa i tal, que sí que realment és més dura, perquè clar, a l'hora de dormir ja tens que dormir amb una colchoneta d'aquestes inflables que clar, lògicament
no
és lo ideal, però bueno, tret d'aquesta nit, tot lo de més...
I 250
brutal.
Persones a la mateixa jaima.
I sí.
Un ambient carregat, diguem.
Sí.
Et toquen els peus del veí.
Bueno, estàvem a 2.000 metres d'altitud, sí. I a fora la jaima fotia un fred de 3 graus.
Sí, bueno,
És que hem tingut aquests contrastos.
Clar, que el contrast brutal entre el dia i la nit.
Aquest ambient... Aquest ambient de dintre la jaima era bastant agradable.
S'agraïa, no?
Sí. Va ser una nit, a més, espectacular, perquè el dia, l'etapa va ser molt dura i una vegada estaven ja tots allà i ens havien dutxat, bueno, tots no, però la gran majoria ja estàvem allà i ens havien dutxat i havien fet el briefing del dia següent i tot, i encara estava arribant gent. I per mi va ser el dia més maco, no? El dia més bonic, per veure que hi ha gent que té la moral, té l'esforç de dir, jo acabo, encara que arribi fora de temps, però
Bueno, el nostre company de Jaime, que aquell dia va arribar, igual eren les 9:30 de la nit, que
arribaven amb l'Eix,
I amb el frontal, va arribar amb el frontal, i però tu ja sabies que arribaries de nit, i vaig demanar, perquè, i em diu, sí, ja ho sabia.
I ja n'havia preparat una miqueta.
I ja m'he agafat el frontal, perquè si no, no em deixen acabar.
Ja, per això, ja veus, hi ha gent, jo penso que té encara més mèrit aquesta gent, que ja va sapiguent que patirà, perquè lògicament quan estàs tantes hores sobre de la bici pateixes molt més que els demés, i a més ja no tens després el temps per poder recuperar de cara al dia següent, perquè com et deia a les 6 del matí tothom a dalt i vinga, i a les 8 comença una altra vegada a pedalar. Llavors, clar, les hores de recuperació d'uns i dels altres és molt diferent, i aquesta gent realment té tota la meva admiració.
Entenc que problemes que us podeu trobar, tres tipus de problemes, bàsicament, físics, psicològics o mentals, i o mecànics. Són bàsicament els tres grans problemes que un ha d'afrontar.
Sí. Mira, problemes físics, la preparació que portis, el tractament que facis dels problemes en allà, que això es tracta amb els fisios, i els problemes mecànics... també es poden tractar allà amb els mecànics que hagis contractat perquè t'ho revisin, o les pròpies mans si és que no has contractat aquest servei i estàs a expenses de lo que puguis arreglar tu mateix. Nosaltres, el Julio i jo, no duíem assistència mecànica, o sigui que el que li pogués passar a la bici ens ho havíem d'arreglar nosaltres
mateixos,
però amb 700 quilòmetres no hem tingut cap problema,
res.
Zero problemes,
ni una punxada,
ni una punxada.
Ostres, és un gran queixo.
Ni una punxada i ni res.
Jo el primer dia, com a anècdota, quan ja estàvem dutxats, ja havien dinat, ja tal, i vaig dir al David, oh, tio, la bici, ara toca la bici, no? I, la bici, per què? Què vols fer-li a la bici?
Sí, està bé,
està bé. Dic, home, anem a rentar-la una mica, anem... No,
deixa estar.
Com a molt li traurem una miqueta de la pols de la cadena.
El que fa l'experiència, eh?
Perquè si la bici ha funcionat bé, deixa-la, no la toquis.
És allò, el que funciona no toquis.
Sí, exacte. Llavors, en aquest sentit, hem tingut molta sort tots tres, i inclús amb els altres companys que anàvem, uns amics del Joan d'Andorra, que també, bueno, havíem fet la camarilla allà, i tampoc han tingut cap problema important. Llavors, en aquest sentit, hem tingut molta, molta, molta sort.
Sí. Bueno, jo sí portava assistència mecànica, i la veritat és que tampoc he tingut res, però bueno, et donava aquella seguretat que mentalment deies, t'ho han revisat,
sí.
Com expliqueu, tens l'opció de contractar assistència mecànica d'allà mateix, de l'organització,
o... No, fet des d'aquí, des de Barcelona.
Són empreses d'aquí.
Val. Perfecte, sí.
Normalment són botigues de bici.
Sí, especialitzades.
Que porten allà, doncs, d'acord, de mecànics. I...
La veritat és que molt bé.
De fet, jo penso que segurament si aquí surts 700 quilòmetres...
Algú et passa.
Alguna cosa passarà.
Perquè,
d'altra
banda, per aquí, clar, tens més trialeres, és un altre tipus de bici la que fas per aquí. El David i jo sortim molt sovint amb els bicis del Garraf, que des d'aquí vull saludar els meus companys dels bicis del Garraf, que també ens han ajudat molt, ens han apoyat, perquè clar, molts entrenos els fèiem junts i amb ells, i estan desitjant que ens veure'ns i que els expliquem i que tal. I segur,
amb un sopar o un dinar,
amb la bici,
a l'esmorzar
el dissabte.
Val.
Llavors, segur que en 700 quilòmetres per aquí amb la colla i tal, segur que tens
una
trencada de cadena o qualsevol història, segur.
Un del grup, els últims 8 quilòmetres a la meta,
l'única
punxada que hem tingut amb aquests que anàvem també d'Andorra, que un també l'ha fet 9 vegades, no? El Ramon, un company, doncs el company d'aquest, 8 quilòmetres o 6 quilòmetres d'arribar a meta, ja l'últim dia peta.
Patapam.
Però va dir, ja ni l'arreglo. Fins al final.
Escolteu-me, tots tenim una imatge més o menys, no sé si dir, equivocada del que és el desert. El desert de les pel·lícules, el que dèiem abans de començar la conversa. Com és el desert?
Gran.
O quin desert s'heu trobat allà?
Gran,
molt gran. bueno, el que dèiem, aquest any hem tingut la sort de que hem tingut un recorregut molt maco i molt variat. En els primers dies eren més de muntanya, per tant el paisatge no era tan, doncs això, no, el desert que tenim, que tenim tots al cap, i per sort, per sort, no tot és com el que es veu a la tele.
Ara ho has dit, per sort.
De les dunes, perquè clar, realment de dunes van passar eren 4 o 5
quilòmetres. 4 o 5 quilòmetres de dunes.
I després sí que vas trobant bancs de sorra, però que no són aquestes dunes que es veuen a la televisió, perquè clar, en lloc de necessitar les 44 hores que hem necessitat per fer-la, pues encara estaríem allà per fer els 700 quilòmetres.
No us ho he preguntat, però en quina part del món estàveu? A quin situem?
És al Marroc, és el Marroc. El sur del Marroc, tocant Argèlia entre la cordillera de l'Atlas i Argèlia.
Perfecte, perfecte.
Que de fet és l'entrada del Sàhara, vull dir que
sí.
La sorra que vam tocar
és
la primera llengua del Sàhara que es pot tocar des del Marroc.
Bueno, hem passat de la neu, perquè sí, els primers dies hi havia neu a la sorra del Sàhara, vull dir que...
De bojos,
increïble. Per això et dic que ha sigut
una sensació molt bona.
Jo el desert, o la part del desert que nosaltres per on transitem, jo el definiria com... és horitzó, o sigui, l'extensió tan immensa de terreny que
la immensitat, no?
I tant és que sigui sorra o que sigui terra dur o pedra, és com estar al mar, però en terra.
Però per què ens entenem? És a dir, vosaltres no anàveu sempre sobre la sorra, o
no?
No, era
per pistes, i de tant en tant ens trobem un banc de sorra, perquè quan aquí transites per una pista i passes una riera, pues trobes quatre pedres i ja està. Però allà tot el que són rieres, perquè a vegades també plou i l'aigua ha de reconduir-se per algun lloc, llavors es converteix en un riu sec de sorra. Llavors la pista, quan no hi ha ponts, qualsevol rierol és un banc de sorra.
Perquè ningú vagi, aviam si després l'any que ve comença a apuntar gent i es pensa que allà és la pista d'aquí del Garraf.
No ens equivoquéssim pas.
És pista, però diguéssim que una miqueta més complicada que la que hi ha aquí. Sí, però bueno. No és la duna.
T'obliga a baixar i pujar de bicicleta moltes vegades, que també ho agraeixes, perquè al final dius,
quasi,
ostres, tot el rato aquí acoplat o enganxat a la bicicleta i m'agradaria canviar de posició. Doncs mira, et trobes un banc d'aquests,
quedes clavat,
camines, no sé, un
dubte, evidentment, pels que no ens dediquem a això, durant tantes hores al damunt d'una bicicleta, què passa?
Que se't fa una llaga al cul fixa.
Sí. És a dir, què pateix més? El cul, els braços, l'esquena...
Una de les principals causes d'abandonament són les llagues al cul.
Les llagues al darrere.
Sí.
Perquè, a més de les pedres, etc., la pròpia suor, que tu no notes, però
que
el cos va produint, deixa una capa de sal en la pell, i la sal irrita molt,
sí senyor,
i et cau per l'esquena
i va fent
feina, i la mica de pols també del camí del desert també ajuda, i allà els cops del sillín per la quantitat de pedres que acabes trepitjant
el propi terreny, evidentment,
llavors se't fa la llaga segur. La gravetat de la llaga és la que
determina o no,
si és suficientment important per abandonar o no. Però vaja, alguna hem vist,
sí.
Però pot ser una bona causa per dir, bueno, hasta aquí hemos llegado,
també hi ha gent que té una capacitat de patiment immensa, i amb ferides,
és allò, cadascú té la seva pròpia capacitat del dolor, no? De resistir el dolor.
Vam conèixer
un noi que Déu-n'hi-do el que portava.
El tio va acabar i deia no sé demà si podré sortir.
El primer dia ja deia ostres, demà no sé si podré acabar perquè tinc... I al final el tio va acabar.
És a dir, aquest tenia assumit allò del no hay dolor.
Era basco. Això ajuda.
També explica.
Però està clar que el que dèiem abans al principi, el que deia jo, que a les forces és molt gran per anar de tot tipus, econòmic, esforç, d'entrenos, de tot.
Us puc preguntar què us ha costat?
Entre pitos i flauta són, al final són prop dels 3.000 euros.
Sense comprar bici nova, eh?
Sense si li sopar la bici. No, però sí, entre unes coses i altres, la inscripció pensa que són 2.000 euros, aproximadament, depèn de si t'apuntes dels primers o tal, però bueno, compta 2.000 euros més el vol. I després, pues, bueno, el que diem, pues,
material,
que algú de roba t'has de comprar segur, perquè el que dèiem, ja busques de comprar-te uns culots que siguin millors que els que acostumes a portar. Bueno, hi ha una sèrie de coses d'extres que també sumen i que al final, pues, el que et deia, jo penso que sobre uns 3.000 euros segur. I si et compres bici nova, com diu el Joan, que suposo que és el seu cas...
La cosa... No.
Pues llavors li sumes, però bueno, la bici, el bo que té és que ja la tens, no?
Ja és una despesa menys.
Per unes altres aventures ja la tens.
Molt bé.
Però sí.
Perfecte. Escolteu-me, com gairebé tota la vida són sensacions. La sensació que teniu en el moment de creuar la línia d'arribada a l'últim dia, de la sisena etapa.
Pues mira, abans demanaves que quin era el millor moment, sí, i el pitjor moment.
Aquest és el millor.
Per mi són els dos. O sigui, el pitjor i el millor és en aquell moment. Perquè la satisfacció d'haver acabat, i en el meu cas haver acabat un any més, pues és... Per mi és el millor de la vida.
Sentiments contraposats,
eh? Sí, però també estàs pensant, hòstia, ja s'acaba. No? Sí, ja s'ha acabat.
Sí,
I en el fons tens un resorte en el cap que fa que pensis que, ostres, haurem de tornar a la feina, haurem de tornar a la nostra dinàmica i...
Com som?
I penses, hòstia, hem passat 6 dies que no ens hem recordat de res, ni de la feina, ni de cap mena de problema. Que
perquè a partir
aquí...
d'això que dius, David, el contacte amb les famílies, bàsicament, com que era a través de...
Mòbil,
no? Bàsicament...
Mòbil,
tot això del WhatsApp
i telefònica, que... i encara algú que tenia problemes amb el mòbil.
I al final veies com que menys la segona nit, a la resta de les nits
hi ha cobertura al desert, pregunto.
Sí, les Jaimes, sí. a més estan totes al costat d'un hotel.
Ja.
I llavors tots anaven a buscar el wifi de l'hotel, no? Però sí, al final té que ser via mòbil i ja està.
Trucadeta telefònica quan acabes l'etapa.
Estem bé.
De tota manera, l'organització també ajuda a fer seguiment i llavors mitjançant el Twitter
web,
i Facebook i la pàgina web van donant el temps quan passes per cada control de pas, etc.
Hi ha 3-4 controls de pas, depèn de l'etapa, i llavors cada vegada que tu passaves per un control de pas, si tu havies fet la gestió perquè ells poguessin anunciar que tu havies passat per aquell control de pas al Facebook, al Twitter, com diu el David, doncs llavors ells ho publicaven. El Julio tal ha passat pel control 1, pel 2, pel 3, el Julio hi ha arribat a meta, una etapa més, tal. I bueno,
perfecte,
això també la gent que et volia seguir, els amics i tal, ho veien.
Molt bé. Acaba la prova i bé... Com deia el David, aquella sensació de dir, bueno, ja m'ha acabat, i ara ja tornar a la rutina, però suposo que en el viatge de tornada ja les sensacions són també de satisfacció, de dir, bueno, estem tornant ja cap a casa, després d'haver fet una cosa que no sé si imaginàveu que la podíeu haver fet fa uns anys enrere.
Al final està clar que...
És a dir, no us ho he preguntat i penso que és la pregunta clau. Per què la voleu fer, la Titan Desert? És a dir, o quan penseu que arriba el moment de fer-la?
Bueno, jo, en el meu cas, com et deia, jo vaig començar a sortir amb bici, pues, lo típic, una vegada deixes el futbol i tal, comences a sortir amb una miqueta amb bici, vaig començar amb un amic, amb el Berna, d'aquí vam començar a sortir, va començar a, diguéssim, a sumar gent que anava deixant el futbol, a tots els companys que et dic dels viciers del Garraf, després comences a entrar en aquest món. Un dia cau una revista d'aquestes de bicis en les teves mans i veus la prova. Jo en el meu cas va ser així. I, ostres, això ho tinc que fer, algun dia ho tinc que fer. Llavors vaig conèixer el David... I ja va ser...
Ja va ser, sí.
Ja, clar, coneixes amb algú...
L'empenta que li faltava.
Ja coneixes amb algú que l'ha fet tantes vegades...
Algun sonat...
Exacte, que té una pedrada més gran que tu encara, i llavors dius, ostres, pues, si aquest ho ha fet i ho ha fet tantes vegades, i s'ho ha passat tan bé i ha explicat tantes bones coses, ho hem de fer. Llavors aquest any em va convidar per ja acabar-me de ficar-me
el gusanillo,
em va convidar amb una presentació que fan l'organització de la Titan Desert, de com serà, de tal i qual, i ja quan vaig sortir d'allà vaig dir, tinc que fer-ho, i haig de fer l'esforç, ja dic, tant econòmic com d'hores d'entrenament, de prendre-li a la família. I bueno, jo encara en el meu cas he tingut la sort de que l'empresa m'ha ajudat i al final m'ha sortit tot molt millor de lo que m'esperava.
Del que t'esperaves.
Sí,
llavors... Repetiries?
Sí, segur.
Molt bé. Sí. David, en el teu cas, qui va ser el sonat que et va...
En el meu cas va ser un sonat que, bueno, jo realment vaig amb bici de més anys, segurament.
Més anys.
Perquè, si no recordo malament, l'any 89 ja tenia mountain bike. Ja fa anys.
Sí, estem parlant d'uns quants.
I clar, i revistes, bueno, tinc col·leccions de revistes. Llavors, tot i així, quan jo vaig anar a la tercera edició, la primera que jo vaig fer va ser la tercera edició de la Titan Desert, i no era lo mediàtica ni molt menys que és ara.
Que ho pot ser ara, sí,
que
sí,
que la tele, i vaig anar-hi perquè un company de feina, que encara està més boig que jo amb lo de les bicis, havia anat l'any anterior, ell va anar a la segona edició i em va dir, ostres, per què no t'apuntes? Que m'ho vaig passar molt bé. I dic, però vols dir que no, això no és per... Li vaig dir, això no és per gent molt preparada. Que no, tio, que tu vas en bici, tu... Però vaja, no anava en bici com vaig ara, no tenia afició i m'agradava, però anava un cop a la setmana, sortia un cop a la setmana, potser dos. I clar, vaig anar-hi i realment no estava preparat per afrontar-ho. La vaig acabar, però vaig patir moltíssim. I clar, quan hi vas, t'agrada, pateixes i dius, ostres, això ho he de fer però sense patir. Jo ho vull fer sense patir. I,
és a dir, el següent repte
i llavors el següent repte és
sí, sí.
Fer-ho millor. No? L'any següent ho vaig fer sense patir i vaig pensar, l'any que ve, com que m'havia agradat igualment moltíssim, vaig pensar, l'any que ve ho vull fer, però ja entrenant una mica, no? Allò de...
La cosa més seriosa,
sí,
eh?
Sí, ja amb un altre esperit més... No de guanyar, ni de... Però,
més
però
entre ja, cometes professional, eh?
Sí, però més sentir-me bé amb el resultat, no? I no només acabar i no patir. No?
D'acord.
I així, pues, una miqueta cada any, no? Però realment un altre any, pues, perquè... t'engresques amb algú i penses, ostres, ara aquest any anem...
I les 7 edicions, David, han estat consecutives? O...
Sí, sí.
Hi haurà una vuitena en el teu cas?
Segurament, algú m'arrossegarà.
Algú t'arrossegarà.
I tindré l'excusa
d'anar-hi.
Jo, a través d'un company de feina també,
sí?
Que l'havia fet feia 2 anys i que la volíem... El meu objectiu era fer-la amb ell, perquè som companys de feina des de fa molts anys, és soci en una de les empreses que jo treballo, i bueno, em va explicar les meravelles, em va explicar lo de les llagues al cul, el que havia patit...
És a dir, entenc que us ho han d'explicar, quan no, quan un la vol fer, t'han d'explicar el bo, però també el dolent.
Sí, sobretot el dolent.
Sí, clar.
Ell va fer un reportatge gràfic de les llagues, va ensenyar les llagues com un...
Des que sàpigues que
això
pot sortir.
Passarà, això
et passarà.
Passarà.
Sí, sí.
Això et passarà, no? I, bueno, doncs la volia fer amb ell junts, i la veritat és que l'hem fet junts i ha sigut una experiència inolvidable. És a dir, una mica l'altre dia parlant amb la dona del David, que deia una cosa molt interessant i crec que és real, que ens ha passat, jo crec que els tres, no? Que no ho hem parlat, però que hem tornat però encara estem allà, saps?
Una part vostra encara està allà, no?
Una part nostra encara està allà, no? I la veritat és que és veritat, perquè continuem veient, ens fiquem a internet, mirem el YouTube, mirem les classificacions, mirem això ho podia haver fet millor, això...
I no deixem de xerrar d'això.
Sí, ja sabràs trucant de la ràdio, vinga.
A veure si he sortit a la tele, si no he sortit, ara m'han trucat a la ràdio.
Sí, sí.
A més, arribes, i com que suposo que cada vegada té més repercussió, quan arribes, ostres, la gent té una admiració per tu, perquè has acabat, perquè has fet la Titan, brutal. Jo tinc amics que, ostres, tinc moltes ganes de veure, no sé què, t'envien correus, ets un... Bueno, i tu penses, bueno, si tampoc...
Tampoc és per tant, no?
A mi m'ha passat aquest cap de setmana, sí, jo he passejat aquest cap de setmana amb el meu fill, i em anava parant la gent dient-me, tio, ets un autèntic, i jo dic, però bueno, però per mi era més autèntic la vessant, bueno, que, no sé, jo m'imaginava que l'acabaria i que estaria bé, que el meu repte era acabar-la i continuar entrenant sense problemes, perquè després hi ha més carreres i més coses, però jo intentava explicar que a part de la carrera hi havia algú molt més important que això, no? La veritat és que molta gent em deia, hosti, jo la vull fer, saps? Amb aquest gossanillo que expliques, que la gent se t'enganxava i dius, ostres, quina canya, què que passa?
Un record, evidentment, com diu la pròpia Titan Desert, que estarà doncs, en els vostres pensaments durant tota la vida,
sí,
evidentment.
Sí, sí, sí.
I que nosaltres, per nosaltres ha estat un plaer doncs, poder compartir. Julio, Joan, David, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Penso que hem passat una bona estona revisquent, no?, una miqueta la vostra particular aventura i bé, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I felicitats, perquè sens dubte és un...
És un repte,
en majúscules.
Gràcies.
Molt bé, gràcies. Sort en el futur. Nosaltres ho deixem. Demà tornem a partir de les 4. Demà hem de fer la prèvia del cap de setmana esportiu. Que vagi molt bé. Bona tarda.